Marc Andreu, bona nit.
Bona nit, Pendón.
Ara parlarem de futbol i a mi aquest matí quan m'has dit mira, vull parlar de la FIFA, m'ha estranyat perquè tu futbol no és una cosa que t'agradi molt, però en canvi ahir sí que vas veure el partit d'Espanya.
Sí. Ah, bé, d'Espanya un trosset.
I et va agradar?
Bueno, és com tots els partits de futbol, no? 11 jugadors contra 11 jugadors, una pilota...
Sí que és veritat que això no li treu... Vull dir, sempre és així, eh?
No hi ha molta més emoció, no?
No estàs dient cap bestiesa. A veure, aquests dies i setmanes estem parlant molt del Mundial, qui més qui menys. Si Marc Andreu, que no li agrada el futbol, ha acabat veient un partit, vol dir que tothom hi està ficat d'alguna manera.
T'ho posen allà a la pantalla, eh? És com obligat veure-ho.
Sí.
Tothom en parla.
Tothom. I Netflix ha aprofitat, suposo, aquest moment per fer un documental sobre qui l'organitza, que és la FIFA.
La FIFA se volvió tóxica. Se convirtió en una organización criminal.
Esta es la historia de la FIFA, que es en parte la historia del fútbol y la historia de cómo la corrupción es capaz de echar raíces en diferentes lugares del mundo. Es, sin duda, el escándalo deportivo más grande que ha existido.
Intueixo que a la FIFA molta gràcia no deu fer aquest documental.
Jo crec que tampoc els hi fa molta gràcia, però bé, han aprofitat com aquest boom del Mundial de Qatar com per treure una mica tot el que ha passat amb la FIFA i la corrupció no només va centrat en això de Qatar, sinó que és una de les conseqüències al final que s'hagi celebrat el Mundial on s'ha celebrat aquest any a causa de les corrupcions que porten molt de temps havent-hi dins d'aquesta organització.
Aquesta organització que ningú sap exactament què és, eh?
És una organització que agrupa com les federacions dels diferents països de futbol.
Ojalà saber què és una federació, no?
Bé, jo ho estic llegint de Wikipedia, també m'ha costat una mica saber
què
era.
No, la federació és una mica qui controla les competicions a dintre d'un territori, d'un estat,
vamos,
que hi posa les normes,
que
paga els àrbits, que multa els clubs, etcètera, etcètera.
Doncs s'ha fet aquest documental de la FIFA, que són 4 episodis d'una hora, i comença amb una declaració d'intencions per tots els aficionats del futbol, que va molt més enllà.
El aficionado normal quiere ver el fútbol y estar en el Mundial. Quiere ver sus estrellas jugar contra todos los Ronaldos y todos los Messis. No le importan las peleas internas de la FIFA. Sabe que la FIFA es corrupta y está harto de eso. Pero la pregunta es, ¿por qué debería importarle al aficionado normal los sobornos en el deporte? Debería importarnos porque el deporte aún da la ilusión al mundo de que es algo bonito, algo justo, algo entretenido, algo limpio. No lo es. Pero la ilusión sigue viva. Y si no luchamos contra la corrupción en el deporte, no deberíamos luchar contra la corrupción en general.
Bé, una mica perquè et sentis interpel·lat, no?
Sí, no, m'he sentit
gairebé
culpable per mirar futbol.
Potser t'hi hauràs de sentir una mica, eh?
Aviam, potser sí.
Però tot això hem d'anar una mica enrere en el temps, perquè com tots els documentals t'expliquen una mica a l'inici d'on sorgeix la FIFA. Ara mateix està dirigida per Gianni Infantino, no? Però en el seu moment, als orígens, és el 1904.
La FIFA fue creada por 7 asociaciones de fútbol europeas en 1904. Todas amateurs. No tenían dinero en absoluto. Vivían con el idealismo de un deporte donde pudieran jugar los unos contra los otros. Durante décadas, el fútbol se extendió de manera fenomenal por todo el mundo. A pesar de lo pequeña que fue la FIFA durante mucho tiempo. Durante años estaba localizada en un edificio de oficinas en el centro de Zúrich, pero no tenía una sede propia. Era una organización amateur hasta 1974.
Tot sembla amateurs molts anys,
Molts anys. Tot semblava, home, 70 anys, eh? Vull dir que funcionaven perquè els agradava l'esport al final, no? I això els unia. Què va passar al 74? Que hi van haver unes eleccions per escollir el president de la FIFA. I allà va canviar una mica tot. Quedeu-vos amb el nom, perquè serà important. Sempre m'ha fet gràcia fer això de mica de porta. Amb el Joao Avelange.
El presidente de la FIFA era un respetado administrador del fútbol inglés llamado Stanley Rouse, que luego fue reemplazado por el brasileño Joao Avelange.
Joao Avelange era el brasileño más famoso del mundo. Joao Avelange había sido atleta olímpico en natación.
Tenía un auténtico interés por el deporte. Se dio cuenta de que los conocimientos que tenía sobre el deporte podían transformarse en poder político.
President of FIFA is Mr. De Havilland. La elección de Joao Avelanche marcó un hito en la historia.
La llegada de Avelanche simbolizó la llegada del capitalismo a la FIFA. Pasó de ser un club de amigos europeos en el que estaban todos muy interesados en el juego a convertirse en un negocio.
No es podia saber que hi havia interessos més enllà de l'esport.
I això acaba passant a tot arreu, no? I molts anys va passar, perquè Joao Avelanche va guanyar les eleccions del 74 i ha sigut president fins al 1998. 24 anys presidint la FIFA. Clar, ell tenia, com ha dit abans, intencions que anaven més enllà per la passió per l'esport i pel futbol. Clar, quina era la seva, a l'arribar només, quina era la seva intenció? Què podia fer per guanyar diners en massa?
Avelanche havia hecho promesas de ayudar al desarrollo de África en particular. Pero el problema era que no había mucho dinero en la FIFA para realizar esos proyectos. Y ahí es cuando Sepp Blatter se subió a bordo.
Lo que hice fue contactar a Coca-Cola y les hice una presentación. Y había un hombre que me dijo: entiendo lo que me dices, pero ¿cuántas botellas de Coca-Cola vas a vender por mí? Le dije que no era una cuestión de vender Coca-Cola. Era una cuestión de que dos grandes organizaciones puedan trabajar juntas para ayudar a la juventud. Y así, en 1976, hicimos la rueda de prensa para anunciar el gran apoyo de Coca-Cola a la FIFA para desarrollar programas para jóvenes competidores.
Y él fue el primero que introdujo el patrocinio moderno para ayudar a los programas de formación. Ese fue el comienzo de la FIFA actual.
Aquello trajo mucho dinero a la FIFA.
El fútbol se convirtió en un producto. Entonces, de forma automática, sabías que estabas llegando a la política.
Joseph Blatter, que era una mica la mà dreta d'Avelanche i que més tard serà el president de la FIFA durant 16 anys o així, i també el qui portarà més corrupció en aquesta organització.
Mira que el seu discurs a l'inici està bé, és bonic,
ajudar, no?
Programes de formació a l'Àfrica...
Però, malauradament, posarà una mica la mà on no toca per enriquir-se. Però bé, abans de tot això i durant el mandat d'Avelanche, hi ha un Mundial que ho canvia tot.
El Mundial del 78 fue un momento muy remarcable en la historia del deporte y de la política también, porque le dio la oportunidad a la FIFA de comenzar a expandir sus alas financieras. Pero también le dio la oportunidad de juntarse con quizás los peores políticos del mundo que te puedas imaginar.
En 1976, Argentina fue tomada por un grupo militar fascista, violento y brutal.
La dictadura fue algo funesto para el país. Nos trajo dolor. No se suspendió la Copa del Mundo aún con muchos problemas económicos que tenía el país.
Existe una palabra moderna para designar a los regímenes crueles o injustos que se glorifican o limpian su imagen mediante la asociación con el fútbol. Y la palabra moderna es sports washing, el lavado de una imagen a través de su asociación con el deporte.
Ens sona,
eh?
Sport washing, que al final és una mica o precisament el que està passant avui en dia en el Mundial de Qatar. Clar, com va acabar aquell Mundial d'Argentina el 78? Hi va haver, al final, unes conseqüències.
El ejemplo más famoso no es Argentina. Fueron los Olímpicos de Hitler de Berlín en 1936.
The World Cup of Argentina is a carbon copy of 1936.
Hubo una gran campaña para boicotearlos, pero ningún país lo hizo. Y Argentina ganó el Mundial.
Pasamos de la euforia a la tristeza. Cuando nos enteramos ya terminando la dictadura, todo lo que había pasado en aquellos años, de cómo podíamos haber sido tomados como títeres.
Sports washing es un gran problema cuando hablamos del Mundial de 1978. Los Olímpicos de 1936 y del presente. Porque creo que es aún más espeluznante.
Clar, és que són al final els referents que van assentar les bases una mica pel que podia haver passat o que està passant ara mateix, que també hi ha moltes coses similars, no?, que es volia fer una mica d'impedir que se celebrés o fer com accions per protesta i al final no s'acaben fent com s'ha vist,
home,
aquests últims dies.
I que també hi ha hagut... se n'ha parlat molt de com es va triar Qatar, perquè a la final havien arribat, tinc entès, Estats Units i Qatar, i que al final la FIFA es va decidir per Qatar... I es comenta que hi van haver unes ajudes, unes paneres, per dir-ho així, que no ho sé si s'ha demostrat, però...
En el documental ho toquen, al final, també tots aquests temes, perquè això que hem escoltat, sentit fins ara, només són els 30 minuts del primer episodi, vull dir que hi ha molt contingut per veure què és realment la FIFA, i sobretot se centra en aquesta primera mandat de l'Avalanche. Però després hi ha tot el Joseph Blatter, que és una mica... El que hem dit abans, el més corrupte i el que més ha escollit Qatar i totes aquestes coses. Vull dir que és molt interessant i de veritat també perquè hi ha testimonis en primera persona, vull dir, surt en Joseph Blatter explicant des del seu punt de vista tot el que ha fet i també altres periodistes i biògrafs de personatges que ja no hi estan, però que es coneixen una mica tot el que passava en aquells moments.
Déu-n'hi-do, quina trama, eh?
És, de veritat, que m'ha enganxat moltíssim. Només són 4 capítols, però que és, de veritat, que estic
sorgint. No ho penso mirar, perquè, Andreu, no entès res.
No, perquè estàs amb el mòbil i estàs amb TikTok, però no. Jo sí que ho he trobat interessant i m'ho posaré, però, clar, llavors em sentiré una mica malament quan miri els partits.
Potser es tracta d'això, també.
Però, escolta... Què hem de fer? Deixar de mirar els partits de futbol?
Potser sí.
Per ser activistes?
Bé, no sé quin impacte fan, no? Després aquesta és la pregunta que et pots fer, però ja tu estàs qüestionant, que al
clar,
final...
Sentit crític, ai. Ens has despertat aquest...
Bueno, m'ho ha despertat los entresijos de la FIFA.
Jo em pregunto molt en quin moment estàs tu a casa teva i decideixes que t'has de mirar aquest contingut. De veritat, és algo que no puc comprendre.
Doncs mentre dinava, avui, mira.
Tu has dit, va, això entra, ho has vist a part 3, càmera rapidíssima.
Avui mig.
Ho deixem aquí, demà hi tornem.